En tot cas, a Catalunya avui les dades han tornat a ser molt dolentes i, a més, els hospitals estem explicant que comencen a preparar-se plans de contingència per exemple, ajornar les operacions que no són urgents i també per ampliar els espais dedicats als malalts de coronavirus. El mateix que es va fer a la primera onada, perquè cada vegada arriben més malalts en aquests hospitals, i també els centres d'atenció primària, que són, a més, els encarregats de fer, per exemple, les proves PCR i els cribatges. Per això avui el govern ha presentat amb la consellera de Salut l'acord amb Open Arms i amb la Creu Roja per fer cribratges als centres educatius, una mesura que la consellera Alba Vergés ha reconegut que serveix per reduir feina als centres d'atenció primària. De moment, les dues entitats ja han fet gairebé 40.000 cribratges i en els pròxims dies ja n'hi ha previstos a Montcada i Reixac i en 5 centres de Barcelona. Saludem el fundador i director d'Open Arms, l'Òscar Camps. Òscar, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Hareu de fer cribratges vosaltres i la Creu Roja, Open Arms i la Creu Roja, als centres educatius. De fet, ja és una feina que havíeu fet a les residències per tal d'ajudar que no vagi tothom als CAPs, que ja estan prou col·lapsats.
Sí, el mes de març vam fer uns 22.000 PCRs a les residències de la gent gran a tot Catalunya. Vam haver de fer de pressa i corrents en molt poc temps per evitar, doncs, per diagnosticar ràpidament els contagis i poder-los tenir confinats, no? I ara, doncs, tornem a ser-hi, el rebrot que esperàvem ja hi és, i abans que es col·lapsi absolutament tot, doncs, intentem posar tots els nostres recursos a disposició de la ciència i de l'administració, a veure si podem, si més no, baixar aquesta tendència que tenim.
Com ho feu? Aneu a les escoles? Aneu als centres educatius? Aneu fins allà?
Sí, sí, tenim equips mòbils, amb vehicles, i ens desplacem als centres i allà fem les PCRs. Vaja. De fet, en 22 dies nosaltres hem fet uns 13.000, 13-14.000. Així és que estan ja posats en marxa.
Com deies, teniu l'experiència de la primera onada, en què pràcticament ho veu haver d'improvisar, en canvi ara ja sabeu com es fa, i això suposo que també és una garantia.
Sí, evidentment que la pràctica que ens va donar el mes de març aquests 22.000 PCRs, ara doncs, la valdim, no? Però si més no, també marxem al mar, vull dir que tenim tots els fronts oberts, no hem aturat les nostres activitats habituals, si és que estem una mica desbordats, també,
Com tothom, perquè és veritat que aquesta segona onada ens ha agafat a tots. És veritat que ja sabíem que a l'octubre podia venir, a la tardor podia venir aquesta segona onada, el que segurament no esperava més que durant tot l'estiu tinguéssim aquestes dades tan elevades. Els PCRs us els dona el Departament de Salut, els teniu vosaltres, els aconsegueu pels vostres mitjans, com ho gestioneu això?
De fet, ve donat des de Salut, no? I ells tenen els acords amb els laboratoris que també, en certa manera, estem anant al límit, no? Vull dir, no només els equips d'atenció primària, sinó les organitzacions que estem posant tots els nostres recursos i, evidentment, els laboratoris, perquè anem al màxim ritme possible, no? Així és que tot en definitiva, ho he posat per Salut, no?
Deixa'm fer-te una pregunta que t'he fet altres vegades quan hem parlat de la gestió dels migrants que arriben a través del Mediterrani, és com associacions com la vostra ha de fer la feina que en bona part li tocaria als governs. És a dir, aquesta feina no us tocaria a vosaltres. Open Arms no hauria de fer cribratges a les escoles. És evident que si veieu la situació us hi poseu a ajudar i no hi ha cap problema, però potser això no us toca a vosaltres.
Bé, de fet, és una situació d'emergència completament extraordinària. La pandèmia mundial que passa per damunt d'administracions de països, absolutament, no? Tot i les previsions que es podien haver fet, ara mateix estem tots sotmesos a aquesta pandèmia que sembla ser bé per quedar-s'hi i amb certa incidència. Per tant, nosaltres, evidentment, que la nostra missió és atendre els més vulnerables, al mar sobretot, que és on no hi ha ningú, però en aquest cas ens va passar el mes de març estaven confinats, evidentment el vaixell estava aturat, no podien sortir de port, per tant van posar tots els recursos a pal·liar els més vulnerables. En aquell moment eren els avis de la gent gran a les residències, no? I els tenien aquí al costat, per tant els van posar a disposició, i ara en aquests moments el que fem és exactament el mateix, no? En una situació extremada d'emergència, de pandèmia mundial, doncs posar els recursos de logística i la nostra humil experiència i els humils recursos que tenim com a organització petita que som a disposició de la Salut, perquè evidentment es tracta de la salut i de les vides de la ciutadania, no? Què més podem fer, no?
Doncs, òbviament, aquí celebrem aquesta col·laboració d'Open Arms, una associació que sempre està disponible quan hi ha un problema. Per cert, Òscar, abans d'acomiadar-te, deixa'm preguntar-te per una altra cosa que no té res a veure, però ja fa un parell de dies que estem explicant al Catalunya Migdia aquesta polèmica que hi ha a les Canàries per la decisió de la Fiscalia de Menors de separar a les mares i els fills que arriben a través de les pasteres, a través de les embarcacions, els migrants, per tal de verificar si són realment pare i mare. Diuen que això ho fan per volen lluitar contra el tràfic de menors. El problema és que les proves que els hi fan d'ADN per certificar que són mare i fill s'han d'enviar a Madrid, i mentre que s'arriben a Madrid, tornen els resultats, passen un parell de mesos en què les mares i els nens estan separats, i això genera, òbviament, situacions, vaja, lamentables. Què us sembla això, tu, que estàs habituat a treballar amb aquesta mena de situacions?
De fet, per començar, jo diria que és irregular que se separin els menors de les seves mares, si no és que varia la vida del menor o per una situació que pugui perjudicar el menor de forma directa, no? Tot això es podia fer sense separar el fill de la mare, no? No era necessari que estiguin dos mesos separats esperant els resultats per estar junts. És evident que totes les pràctiques que s'utilitzen actualment en el tema migratori és per dissuadir a qualsevol de venir, posar les màximes dificultats possibles, i jo penso que és afegir més patiment al patiment d'aquestes persones, afegir patiment gratuït a aquestes persones que d'un igual que han patit i com s'han ajudat la vida per poder fugir d'on estaven immersos, no? Per tant, jo considero el patiment necessari i inapropiat.
Tens notícies de si això es deixarà de fer? Ahir sentíem com s'havien ofert una sèrie de locals per tal que es poguessin fer l'espera tenint-los agrupats familiarment. Saps si això van tirar endavant o no?
No ho sé exactament. He arribat de Lesbos, vaig arribar ahir de Lesbos, on les dificultats encara són pitjors. Vull dir, el nou camp encara és pitjor. Quasi em detenen per intentar m'apropar a la zona anexa al nou camp de refugiats. Així és que la situació és lamentable, i no només aquí, sinó aquí i a qualsevol país d'Europa en aquests moments. És trist poder-ho dir, i ho lamento molt dir-ho, però continuem vulnerant els drets humans, estem tractant aquestes persones el pitjor que podem per evitar que vinguin, amb aquest discurs, amb aquest lema, amb que això dissuadirà altres de venir, i aquesta és la política que s'està fent servir, no? I lamentablement no ens portarà regador.
Mm-hmm. I dius que la situació a Lesbos encara pitjor, el nou camp, de fet ja es veia venir que seria pitjor, però ara certificat sobre el terreny realment és pitjor que l'antic.
Sí, de fet, evidentment que les carpes i les tendes semblen molt boniques, sobretot en vista aèria, però sobreviure amb aquestes condicions al costat del mar, amb aquesta humitat, amb el vent que entra, amb l'aigua, amb el fang, la pluja, sense assistència mèdica, sense poder sortir, només poden sortir 1.000 persones al dia, de 8 de matí a 8 de la tarda, i els diumenges poden sortir, i la pressió que hi ha allà dintre.
Bé, nens sense escoles, no? Hi ha nens que han nascut i que no han conegut l'escola, nens que hauran nascut allà, sí. Quina situació hi ha amb la qüestió de la Covid? Tenen mascaretes i les persones sanitàries hi poden entrar, doncs, al camp, o
sí,
ara no?
Si no fan proves, ni siquiera se sabrà el que passa allà dins, no? Mascaretes molt poquetes i assistència mèdica la justa. La justa i bé, amb la mateixa situació, el mateix índex que hi havia quan estaven a Camp de Mòria, exactament el mateix, eh? Amb els mateixos lavabos per persona i la mateixa pressió. O sigui que evidentment que escoles no, i assistència mèdica, ja et dic, en casos greus i comptats. De fet, la situació és alarmant. Francament és alarmant. No deixen
entrar.
Igual que passa a Canàries, que no es permet que la premsa i les comunicacions s'acostin als desembarcaments, aquí no es permet ni que t'acostis al camp, no? Diuen que és zona militar i et poden detenir. De fet, jo vaig estar retingut durant diverses hores per intentar-me acostar al nou camp de refugiats, no? És molt difícil, accedir és molt difícil d'extraure informació i bé, bueno, els italians encara ho fan més amagat, o sigui, tenen uns vaixells enmig del mar i amb l'excusa de la quarantena els tanquen allà dintre i no saps el que passa. De fet, se'ls va morir un menor fa 10 dies allà dintre, sense assistència mèdica, Per tant, és completament aberrant tot el que s'està fent amb aquestes persones a tot Europa, no només aquí a Espanya, a tot Europa.
Doncs la situació que, lluny de millorar, empitjora, i a més sobre el terreny, com ell mateix ha pogut certificar en aquestes últimes hores. Òscar Camps, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, per Sant Andreu. Bona tarda.
Bona tarda.